Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'habitatge és un dels factors que més està condicionant l'estancament dels salaris catalans. Aquesta és una de les conclusions de la nova edició de l'estudi dels indicadors de progrés i benestar que fa cada any la Cambra de Comerç de Barcelona. Un informe que conclou que, tot i el creixement continuat de l'economia, el PIB per càpita és gairebé igual que fa 25 anys. Josep Santa Creu n'és el president de la Cambra.
Veiem que la despesa de l'habitatge, que ha crescut tant i supera el 30% ja de la despesa del total de les famílies, està marcant d'una manera molt substancial el que ens passa com a societat, no? Està impactant el poder adquisitiu de les famílies, per tant, està impactant la capacitat de consum, la capacitat d'inversió, la capacitat d'estalvi.
De fet, avui hem sabut que, segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, l'habitatge és el principal problema per al 23% dels catalans, el nivell més alt de la sèrie històrica. I els aranzels, el 25% que dona el tram anunciat per als vehicles i components no fabricats als Estats Units, poden afectar una vuitantena d'empreses catalanes amb un negoci anual de 80 milions d'euros. Algunes empreses podrien veure's afectades doblement per als aranzels aprovats anteriorment per l'acer i l'alumini. Des de la Comissió Europea lamenta la decisió del president nord-americà. La vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, apunta que els Estats Units posen en perill el bon funcionament del mercat global.
This is very bad news.
Són molt males notícies. Lamentem que l'administració dels Estats Units actuï en contra del funcionament dels mercats a nivell global. Penso que és dolent tant per als consumidors com per a la indústria i per descomptat que vetllarem pels nostres interessos com a europeus. Treballarem colze a colze amb el sector per assegurar que tot plegat sigui assumible per a les nostres companyies.
El gravamen entrarà en vigor el 3 d'abril per als vehicles i el 3 de maig per als components. I la plataforma en defensa de les terres del Sénia i l'Ajuntament d'Alcanar demanen garanties de seguretat en el segellament definitiu de la plataforma Castor. Denuncien manca d'informació sobre com es durà a terme i demanen que es prengui mesures per evitar vessaments o terratrèmols. Tot plegat avui que se celebra el Dia Mundial del Teatre per posar en valor la importància de les arts escèniques i reivindicar el que són les dificultats del sector. Un dia com avui els professionals reclamen més feina i més ben remunerada. També que es descentralitzin les produccions encara molt concentrades majoritàriament a Barcelona. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla Eva Garrido. Avui és dijous 27 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Bon dia. De mica en mica tornen a créixer els núvols a hores d'ara a moltes comarques, sobretot del nord del país, i això ja ens fa pensar que una altra vegada imminentment tornaran a caure alguns ruixats. Per tant, un temps molt primaveral, però d'una forma local. Bàsicament serà cap a la comarca d'Osona, el Lluçanès, el Bages, el Moianès, també al sud del Ripollès i de la Garrotxa, on començaran aquests xàfecs, els més importants a la comarca d'Osona, i ja al llarg de la tarda, aquest vespre i sobretot aquesta propera nit, aquests ruixats arribaran també a gran part de les comarques de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia acabarà plovent a l'àrea més poblada del país. En canvi, moltes més clarianes cap a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida, amb un ambient molt dolç, molt suau. Amb vista al divendres, al matí nuvolades a la Catalunya central i durant la tarda algun ruixadet entre la Garrotxa, el Ripollès, Osona i el Vallès Oriental, però sobretot demà es començarà a reforçar el vent, vent que el dissabte serà notícia. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats coneixerem els detalls de l'eclipsi parcial de sol que es podrà veure des de diferents punts de la comarca aquest cap de setmana. Ens en parlaran l'agrupació astronòmica de Sabadell amb la companya Júlia Ramon i acabarem la primera hora de la tertúlia, acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista amb el director de la residència de gent gran de Santa Coloma, Xavier Soler, i l'exempleat de Caixa d'Estalvis i jubilat i columnista Josep Vallvé i el periodista Jordi Pasqual. A partir de les 5 coneixerem l'ofici de pescador amb, precisament, un dels darrers pescadors artesanals de Badalona, en Ramon Costa. Ens el presentarà la companya Anna Clarà. A la secció de patrimoni ens interessarem pels resultats de l'estudi realitzat per Joan Ignasi Salcedo i que ha analitzat l'evolució demogràfica i habitacional del Prat de Llobregat entre els anys 1900 i 1960. I el coneixerem amb el company Lluís Rodríguez i acabarem amb cultura i també amb els companys del Prat, perquè en aquesta nova edició del Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, que arrenca aquest dijous, es podrà veure la proposta del pretenc Santi Gila. Tot això i més des d'ara i fins les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! Minuts de la tarda i, com sempre, arrenquem el programa amb la roda d'actualitat i marxem, en primer lloc, cap a Terrassa amb el company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa consolidarà el nou servei de reforç per combatre l'incivisme i els voluminosos, després de comprovar els bons resultats de la prova pilot que s'hi ha estat fent des del passat mes de novembre, amb un reforç de la recollida de mobles i dels abocaments incívics en els punts de la ciutat on s'hi ha detectat una major problemàtica. Segons el consistori, s'ha aconseguit reduir l'efecte crida i el nombre de tones recollides no programades. La mitjana d'alertes per mobles abandonats que arriben a Ecoequip, l'empresa que gestiona els residus, ha baixat un 26,2%, passant d'una mitjana de 248 el 2024 a una mitjana de 183 des de l'inici del servei. A més, la mitjana de tones recollides ha passat d'un de 320,5 tones al 2024 a 298,75 tones de servei, el que suposa una reducció del 6,8. L'Ajuntament confia que amb la implementació del porta a porta del vidre als establiments d'hostaleria i restauració, el futur tancament de contenidors i la creació d'un espai de reciclatge a la deixalleria Can Casanovas s'aconseguirà el 11,25% que falta per arribar al percentatge marcat per Europa.
I de Terrassa a la Cocapital Vallesana, Sabadell, amb la companya Júlia Ramon. Júlia, molt bona tarda.
Bona tarda. L'obra social d'Esmatza ha reconegut la tasca d'Andy Down Sabadell i de Dolors Martínez, la fundadora d'Ethos Sabadell, a l'hora d'ajudar les persones en risc d'exclusió social i els col·lectius més vulnerables. Aquest és justament l'objectiu amb què va néixer la Fundació ara fa 3 anys, promoure valors com la solidaritat, la resiliència i la perseverança. Així ho ha recordat en la gala d'aquest dimecres al vespre a l'Hotel Verdi, Eugenio Díaz, gerent de la companyia, posant l'accent sobre la Dana de València i la lliçó que n'hem extret.
Lo vivido aquellos días ha supuesto, ya no solo para el equipo que se desplazó, sino para todos nosotros, el ser conscientes de la importancia que un servicio como el nuestro puede llegar a alcanzar en este tipo de situaciones tan complicadas y hasta dónde podemos llegar a ayudar y ser necesarios.
El reconegut nedador sabadellenc, David Meca, també ha estat present en la gala per explicar alguns reptes professionals que l'han fet més fort. Amb la seva experiència personal, Meca ha volgut llançar un missatge carregat d'optimisme per continuar treballant en fites que semblen inassumibles, com fan les dues entitats distingides d'enguany per l'obra social Esmatza.
I ara marxem cap a Badalona amb la companya Anna Clarà. Anna, molt bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de remodelació de l'Avinguda de Lloreda, una reforma integral que inclou la substitució del clavegueram, el reasfaltatge del carrer i la reparació de les voreres en pitjor estat. Amb una inversió d'1 milió d'euros, l'obra s'executarà durant els propers 4 mesos i afectarà una via de gairebé 1 quilòmetre de longitud. L'alcalde Xavier García Albiol ha destacat que aquesta actuació era necessària per a la millora del barri, malgrat que pugui ocasionar molestes mentre durin les obres.
És una obra que portava molt de temps d'esperança, és una obra doncs, que era molt necessària perquè el sistema de clavegueres estava molt malament, l'asfalt també feia molts anys doncs, que se'n parlava, però no s'arrencava, i finalment doncs, ja ha començat. Estem parlant d'una obra important, de gairebé un quilòmetre, una obra on destinarem més d'un milió d'euros. Doncs necessàriament això significarà molèsties per als veïns, però jo soc dels que pensa que benvingudes doncs, aquests problemes.
Eduardo Ramos, president de l'Associació de Veïns de Lloreda, explica que els veïns entenen les molèsties que poden causar les obres i reconeixen la necessitat d'aquesta reforma, ja que l'Avinguda Lloreda feia anys que presentava deficiències.
Aquesta obra és una obra que generarà molt de soroll i no és agradable, però també entenem que si s'ha de reformar alguna cosa, doncs també hem de patir aquests mesos, dos, tres mesos d'obra, ho sabrem de patir. Sempre i quan tot el que sigui a nivell laboral, com mecànics, pàrquings i tal, estigui cobert, doncs no hi haurà cap problema.
Els veïns també demanen que s'aprofiti l'actuació per implementar mesures de pacificació del trànsit, com nous passos de vianants amb ressalts i per millorar l'accessibilitat de la zona. Això sí, també lamenten que inicialment i durant dies l'única informació que tenien sobre les obres i les seves afectacions va ser una piulada de l'alcalde.
I de Badalona, al Prat de Llobregat, amb el company Lluís Rodríguez. Lluís, molt bona tarda.
Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat ha d'aprovar avui l'últim pas per la posada en marxa de la nova taxa de residus que es començarà a aplicar a partir de l'1 d'abril. Es tracta de l'encàrrec per la seva recaptació a l'empresa municipal Aigües del Prat. La taxa de residus obligatòria per la llei a tot l'Estat s'aplica a cada municipi, segons determina cada ajuntament. A la Casa Prat, això és en funció de les persones que viuen a cada llar i a través de la factura de l'aigua. A tall d'exemple, el mínim que pagarà una persona que viu sola és de 54 euros anuals, mentre que per habitatges amb 3 membres convivint serà de 114. Tanmateix, s'ha establert un sistema de bonificacions per reduir en 40% l'impost a aquelles persones que utilitzin un mínim de 7 vegades els contenidors de l'orgànica, amb el clauer que l'Ajuntament ja ha distribuït per les llars. A més, aquelles persones que visitin la deixalleria també podran obtenir un descompte addicional d'un euro per cada visita i fins a un màxim de 6. Tal com avançàvem també aquest dijous, la bonificació també s'estendrà als comerços de la ciutat.
I anem a conèixer l'actualitat a Castellà del Vallès amb Rocío Gómez. Rocío, molt bona tarda.
Bona tarda. Castellà s'adhereix al projecte Llegim el Riu, que promou la col·laboració ciutadana en la presa de decisions ambientals. Aquest projecte de ciència ciutadana engegarà la vila el dilluns 7 d'abril amb una reunió informativa que tindrà lloc a la biblioteca, al punt de trobada. Es tracta d'una iniciativa de la Diputació de Barcelona que afavoreix el coneixement i la col·laboració de la ciutadania en la protecció dels cursos fluvials.
I acabarem aquesta roda d'actualitat amb Sant Cugat del Vallès i la companya Mireia Puente. Mireia, molt bona tarda.
Bona tarda. El Mercat Vell recuperarà 5 parades en punt de venda i degustació. Totes elles seran gestionades per l'empresa Grupo Killfish SL, propietària, entre d'altres, dels restaurants Cangula, el Mercantic i Garden Pizza, la qual cosa permetrà als comensals fer una única comanda des de la taula i a través del mòbil. Les obres de remodelació han començat aquesta setmana i s'allargaran durant 2 o 3 mesos, segons ha assegurat la concessionària del Mercat Vell Gourmets de Sant Cugat durant una visita d'obres. Les obres, que s'estan realitzant amb l'equipament en funcionament, excepte dies puntuals, inclouen el canvi d'ubicació de l'actual parada de Baluart Barceloneta, que s'aproparà a l'entrada del recinte, la construcció de les 5 noves parades amb cuina i l'ampliació de l'altell per mantenir l'aforament anterior, tenint en compte les taules perdudes a la zona que ara ocupa el supermercat Atmeyer Origen. Durant la visita d'obres, la regidora de promoció de la ciutat, Esther Madrona, ha celebrat la feina conjunta que s'ha fet entre la regidoria i la concessionària. L'escoltem.
Aconseguir tornar a posicionar aquest mercat com un punt de trobada al centre de la nostra ciutat, que sigui un lloc on es pugui venir, evidentment, a fer la compra d'una manera, no?, comprant aquests productes frescos i de proximitat, i que també respongui a aquell encàrrec de fer que també aquest espai sigui un espai de degustació per tota la ciutadania.
Les botigues previstes inclouen un celler, una parada de conserves, una d'aus i ous, una de carn i embotit i una de peix i marisc.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I avui el protagonista del dia de la jornada és aquest eclipsi parcial de sol que es podrà veure des de diferents punts de la comarca aquest dissabte. Tot i que no serà tan espectacular com un eclipsi total, sí que oferirà un bon espectacle visual, i a continuació, doncs, per conèixer tots els detalls, ens n'anem fins a l'Agrupació Astronòmica de Sabadell per no perdre'ns-ho. I ho fem amb la nostra companya Júlia Ramon. Júlia, molt bona tarda.
Eclipsi.
Molt bé.
Molt bé, és un fals directe, ¿vale? Se emetrà el dijous. Aquest dissabte hi haurà un eclipse parcial de sol que serà visible des de tot l'hemisferi nord de la Terra. Per tant, a Sabadell estem dins. Es podrà veure com la Lluna s'interposa durant uns minuts entre l'òrbita de la Terra i el Sol, fet que generarà un espectacle visual. Però per saber on i com ens hem de posar per no perdre'ns detall, a més de protegir-nos, parlem amb Albert Morral, membre de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Molt bona tarda, Albert.
Molt bona tarda.
Com serà la visibilitat des de Sabadell i la resta de municipis del Vallès Occidental?
Bé, doncs si els núvols ens ho permeten, oi, que això últimament mai se sap, el que tu deies, veurem la Lluna, que tapa una miqueta el Sol, molt poquet, eh? Com a màxim li taparà un 10%, més o menys, un trosset. Li faltarà un trosset de la part de dalt a la dreta.
I llavors, on ens hem de posar? Quines són les zones més indicades, no, per poder observar aquest fenomen tan espectacular?
Bé, només cal que des d'on estigueu pugueu veure el Sol. Això comença a les 10:55. A les 10:55 la Lluna comença a posar-se davant del Sol, encara no ho veurem, i dura gairebé un parell d'hores, fins a les 12:45, quan l'últim trosset de la Lluna s'amaga, se'n va del Sol. O sigui que tenim estona, cap problema, no és un moment determinat, sinó que dura bastant. I el moment en què tapa més és a les 11:48 del matí.
O sigui que la visibilitat anirà variant en funció de l'hora que sigui, i el punt àlgid serà a les 11:48, ni 47 ni 49, a les 11:48.
Exacte, és aquí. Sí.
De què depèn això? Una mica quins són els factors, no, que propicien, doncs, aquesta intensitat, no, en determinades hores?
Doncs mira, la Lluna gira al voltant de la Terra i el dia 29, aquest dissabte, girarà de tal manera que ens passarà a prop del Sol. Si visquéssim molt al nord, cap a Groenlàndia, no es faria totalment de nit, no seria un eclipsi total, però es taparà molt. Llavors, depèn de la zona de la Terra que es vegi en un angle o un altre, no? Mm-hmm. Aquí ens agafa poquet, 10%.
Mm-hmm. I alguna zona propera o que sigui factible d'anar-hi per poder tenir unes millors vistes? No sé si França, una mica més amunt, algun lloc on poguéssim anar per poder-ho veure millor, ja que cau en cap de setmana?
Doncs això, si pots anar a Groenlàndia, millor.
Home, però que sigui factible, que si pugui arribar amb el cotxe o amb algun vol ràpid.
Sí, com més amunt, millor. El que passa que d'aquí a França tampoc es notarà molt la diferència. Home, si vas a dalt de tot de França, sí, però, m'entens? No, no guanyes gaire per anar a Perpinyà, per dir alguna cosa.
Exacte.
Doncs és molt doset. I deixa'm que et digui que nosaltres aquí a l'Observatori de Sabadell, a davant de l'observatori plantarem uns telescopis portàtils per tothom que vulgui venir a mirar.
Clar, això t'anava a preguntar una mica si ho heu organitzat alguna cosa per convidar tothom a venir-ho a veure, i també amb les eines adequades, no?
Clar, molt important, No mirem mai el sol directament, ni amb ulleres de sol normals, ni amb radiografies, ni amb negatius de fotografies com es feia abans, ni amb cap cosa estranya, perquè ens podem fer mal a la vista, és una cosa molt seriosa. Venen unes ulleres de cartró amb filtres solars que valen 4 euros i amb això ja ens salvem la vista. O, si no, també amb els filtres de soldadors, de les màscares dels soldadors, però n'hi ha de diferents graus de filtres, els més potents, d'acord? Llavors, amb aquells sí. Però, si no, no mirem el sol ni un moment, és que ens farem mal als ulls. Mm-hmm. Per tant, nosaltres posarem telescopis amb protecció, amb filtres, per tothom qui vulgui venir a observar l'eclipsi.
Quants en tindreu, de telescopis?
Doncs ho estem preparant, eh? Uns quants. Si veiem que ve molta gent, doncs ja en posarem alguns més, eh?
Es faran torns, eh?
Sí, en tenim a la reserva. El que no farem és pujar a l'observatori per veure l'eclipsi, perquè l'estarem fotografiant nosaltres des de dalt, eh? Mm-hmm. Doncs posarem telescopis portàtils a baix, que es veurà molt bé. No cal un gran telescopi. Amb un de mitjanet es veu perfecte, l'eclipsi.
Mm-hmm. Perquè és un dels fenòmens doncs, més espectaculars que hi ha, no?, entre d'altres. I a veure, jo no n'he vist cap, personalment, no he tingut aquest plaer encara, però diuen que totes les estrelles i planetes apareixeran de sobte al cel. Això és així o li han posat una mica de fantasia?
Mira, aquest eclipsi de dissabte no, perquè serà parcial, perquè no es farà de nit. La lluna taparà un trosset petit del sol, eh? Però vés apuntant, perquè el 12 d'agost del 2026, sí, aquell serà total. Aquell se'ns farà de nit i durant uns minuts es veuran les estrelles i les principals estrelles i planetes que hi hagin al voltant del Sol. Es fa de nit totalment, és impressionant, ja veuràs.
Sí, sí, de fet, les reserves per hotels ja fa dies, si no anys, que estan exaurides. Vull dir, els més aficionats a l'astronomia, això ja ho tenen present, i hi han hagut ja moltes reserves.
Sí, sí. Quan hi ha un eclipsi d'aquests, milers, per no dir milions, milers i milers de persones van a veure'l d'arreu del món, i si és un país del primer món, encara més, no? Vull dir, tot és més senzill, no? Uh-huh. I col·lapsarà tota la zona on es vegi l'eclipsi. Tinc una petita mala notícia. Des de Sabadell no serà total. No se'ns taparà el 100% del sol. Això ja en parlarem, eh? Vull dir, queda molt temps. Se'ns taparà el 99%.
Quasi.
Per tant, sí, serà molt xulo, eh? Però si voleu que es faci ben bé de nit, haurem d'anar a partir de Vilanova i la Geltrú per anar a Navall, cap a Tarragona, al Delta de l'Ebre, Castelló, o cap a Burgos, eh? Vull dir, hi ha una franja d'uns 200 quilòmetres on es fa de nit. Aquí a Sabadell no l'enganxem.
Aquí a Sabadell són impressions meves o normalment amb això no estem massa de sort? Sempre...
Bueno, ara feia com 100 anys que no hi havia un eclipsi total de sol a Espanya, a la península, excepte el 2005, que n'hi va haver un, però era anular. No es va fer totalment de nit. Són xulos, però són diferents, no?
Sí, l'últim... Llavors... Digues.
No són gaire freqüents, saps? No és que sigui Sabadell, és que no passa a gaires llocs del món.
Mm-hmm. I el fet de que nosaltres sempre tinguem una mica menys de visibilitat és per on estem situats geogràficament, no?
Sí, bueno, va com va, eh? Potser d'aquí 200 anys n'hi ha algun que passa just per Sabadell. No ho sé, s'hauria de mirar això, saps?
Mm-hmm. És un dels fenòmens doncs, més espectaculars que hi ha, astronòmicament parlant?
Sí, sí, sí. Els eclipsis totals, quan es fa de nit, és espectacular. La natura canvia en qüestió de segons, es fa de nit, bueno, es va tapant i es fa de nit de cop, els animals comencen a cridar, no saben què els hi passa, l'últim raig de llum que ve del sol fa com unes ombres pel terra molt xules. Sí, 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 la temperatura baixa, és una cosa que, clar, no estem acostumats, no? És molt estrany, és molt espectacular, sí, ho recomano a tothom. Mm-hmm. Però ja us dic, no serà aquest dissabte, eh?
No,
aquest dissabte és parcial, és petitet, no es fa de nit.
I aquí els efectes també són els mateixos, potser amb menys intensitat, no?, perquè no és total, sinó que és parcial, però en aquest cas, per exemple, també hi haurà doncs, efectes o afectacions en les nostres mascotes?
No es notarà. Si mesuréssim la llum, veuríem que ha baixat una miqueta, però molt poc. És com si estigués una mica ennuvolat, saps?, de llum. No, ja veuràs, no serà una cosa així... No. Mm. Quan se nota molt és quan és total, eh? I total, el tram en què la lluna tapa totalment el sol. Això són pocs minuts, eh? Mm. Mentre la lluna va tapant, no es nota gaire. I l'última part, sí, l'última part ja és espectacular.
Mm-hmm. Vosaltres, des de l'agrupació astronòmica, com ho observeu? Com ho estudieu, això? Vull dir, no, al final, el ciutadà, no? La gent corrent de carrer, mirem un telescopi amb unes ulleres i mirem el sol i veiem doncs, aquest espectacle, no? Però des de l'agrupació, això, com ho estudieu? Què és el que analitzeu?
Mira, els parcials... no estudiem gran cosa, vull dir, els mirem, els disfrutem, fem fotografies. Els totals ja fem més coses. Els totals, el que dèiem, a Sabadell no passen molts eclipsis totals de sol, però hi ha un grup de persones que van a visitar-los tots, a viatjar quan hi ha un eclipsi a diferents llocs del món, no? I van allà amb telescopis, amb aparells de mesura, mesuren la temperatura, la pressió, com canvien les condicions climàtiques, intenten fotografiar les estrelles que hi ha al voltant. Bueno, varis petits estudis, així al nostre nivell, que són curiosos, que no es veuen cada dia. I, sobretot, quan hi ha un eclipsi total de sol, total, dic, es veu la corona solar. Es veu com una mena d'atmosfera que té el sol al voltant, blanquinosa, molt xula, que cada eclipsi és diferent, perquè depèn una mica del camp magnètic, no? De com està el camp magnètic aquell dia. I a vegades més intens, a vegades menys intens, a vegades té una forma, a vegades una altra. És molt xul. Doncs petits estudis d'aquests sí que fem.
Perquè, clar, la imatge que ens escrivies ara, no? Tots la tenim a la nostra retina d'haver-les vist, sobretot també per internet. Però com es fotografia un eclipsi? Perquè al final amb el mòbil no s'apreciarà, no? Llavors, una mica, quins consells, no? O com podríem fer una bona fotografia per guardar-ne el record?
Clar, amb el mòbil és complicat, sí, sí. L'ideal és tenir un telescopi i fer fotografies amb un telescopi que agafi un sol ben gran, no? I que puguem veure detalls, puguem veure aquesta corona. Si té flamarades també es veuen, diferents detalls, no? No és fàcil fotografiar un eclipsi, perquè una cosa és mentre està parcial, que hi ha molta llum del sol encara, i una altra és quan és total. Mentre està parcial hem de posar molts filtres, la càmera, la vista. Quan és total ja no cal que el filtre, ja traiem tots els filtres, perquè si no veurem res, hi ha molt poca llum, no? Llavors és com fotografiar de nit. Però això dura uns minuts, s'ha de vigilar molt perquè de seguida hem de tornar a posar filtres. O sigui que cal pràctica i sobretot no improvisar, no? Si no has fet mai aquell dia, disfruta de l'eclipsi, perquè no et sortirà la foto. Si ho has provat alguns altres moments, amb el sol, sense eclipsi, o el que sigui, llavors sí, llavors ja pots practicar. Però bàsicament el consell és disfrutem, mirem-lo i gaudim-lo, no?
Totalment, totalment. Doncs Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, moltes gràcies per haver-nos explicat una mica més en detall en què consistirà aquest eclipsi i haver-nos donat aquests consells tan valuosos. Moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé, bon eclipsi. Adéu.
Adéu, merci.
Adéu.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
No sé per què vaig anar al ball de Sant Joan, museta. Tu em vas donar sols un bes i amb un de sols sorpres més. Com fer-ho per no perdre el cap? Ostres, d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. I jo, que l'he estimat tant i era per mi la millor de Sant Joan, vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Sense buscar tres peus al gat, li vaig dar com fer-ho per no perdre el cap. Ostres, d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. I jo, que l'he estimat tant i era per mi la millor de Sant Joan, vaig sense voluntat, anestesiat pels seus petons. Sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons.
A la tarda no et desconnectis. connectar.
De 4:45 de la tarda, és moment d'arrencar la nostra tertúlia d'actualitat. I avui ho fem en companyia d'en Xavier Soley, director de la residència de gent gran de Santa Coloma de Gramenet, des dels estudis de Badalona. Molt bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda.
També tenim en Josep Ballbé, ell és exempleat de Caixa d'Estalvi, actualment està jubilat i és columnista. Molt bona tarda, Josep.
Bona tarda, content de retrobar-vos.
I nosaltres d'escoltar-te. I als estudis de Cugat Media ens acompanya el periodista Jordi Pasqual. Molt bona tarda, Jordi.
Bona tarda, què tal?
Escolteu, què us sembla si arrenquem aquesta tertúlia amb aquest tema? I és que Sánchez anunciava el dimarts un pla d'inversió en defensa que detallarà l'estiu i ell assegura que tot això es farà sense tocar la despesa social. Va comparèixer el dimarts al Congrés dels Diputats per explicar aquesta estratègia del govern espanyol que augmentaria la despesa en defensa fins al 2% del PIB en aquest debat de rearmament a Europa. Com ho veieu? Jordi, començo per tu.
Jo veig que hi ha un discurs generalitzat com de preparar-nos per a la guerra, no? I és una mica preocupant perquè sabem que més armes o més lògica militar de fet ens apropa més a la guerra que ens allunya, no? També és cert que si mirem com està el món, és normal que hi hagi temors, és normal que la Unió Europea vulgui debatre sobre què fem. El problema és que estem en un debat que és eminentment militarista i jugar a un equilibrisme entre apujar la despesa militar o que no sigui ben bé militar, que hi ha una part tecnològica, no afectarà la despesa social, em sembla que és una estratègia per intentar maquillar un debat de fons, que és que el discurs polític a nivell de tota la Unió Europea i especialment en els països més propers a Rússia és bàsicament una lògica militarista que a mi em preocupa i que ens allunya cada vegada més del consens que s'havia generat després de la Segona Guerra Mundial que va permetre des de constituir les Nacions Unides a la pròpia Unió Europea. No?
Una de les coses que deia Sánchez era que el projecte de pau és més necessari avui que mai. I amb això que deien Jordi, Xavier, Josep... Xavier, tu mateix, si vols. No sé, estàs d'acord en això de que ens intenten com inculcar una espècie de por?
De fet, aquesta creació d'aquest clima psicològic també, en el fons, que jo crec que no és un... Aquí a Espanya jo crec que s'hi ha trobat una miqueta a remolc, però per part de la Unió Europea i sobretot amb el contagi dels països de l'oest d'Europa, en aquest cas, o de l'est d'Europa, els països que formen part, diguéssim, de la línia frontera amb la URSS, està contagiant molt a tota Europa, no? O sigui, aquesta situació de dir, escolta, aquesta por general aquesta por a la població per justificar després aquesta major necessitat de despesa en defensa i armament. I després aquí una mica es vol maquillar, m'imagino això, dir, escolta, hem d'aconseguir major seguretat. Bé, bueno, que aconseguir major seguretat vol dir, en el fons, gastar en més armament. Això és així. De fet, jo crec que els països de l'àrea més mediterrània, Espanya, Portugal, ens cau potser una mica més lluny, això, no? I aquí també una mica el paper de la Unió Europea crec que és intentar, i ho qüestiono, que aquest contagi d'aquesta por arribi a tot arreu, no només des de Finlàndia, que ja la tenen, o des de Polònia, que ja saben què vol dir estar al costat de la frontera amb ara la Rússia i abans l'antiga URSS, i el que passa que a nosaltres ens queda lluny. Però aquest contagi arriba i arribarà més, i arriba de pressa, arriba de pressa. I això es constata també doncs, a nivell de la gent jove, que es nodreix la seva informació a través de les xarxes. Això està calant de pressa, aquesta por, aquesta, escolta, això hi haurà guerra, hi haurà guerra. Potser fa un any o dos això no ens ho haguéssim, bueno, ho haguéssim descartat absolutament, no ens ho haguéssim cregut, no? Però, esclar, ara això posat sobre la taula, tenint en compte qui està governant els Estats Units i quin és el paper que ha fet aquests 3 anys a Rússia en relació a Ucrània, potser això ja tampoc és tan increïble, no? Perquè tots veiem que aquestes animalades que deia Trump i que semblava que, bueno, que eren unes provocacions gratuïtes, potser no són tan gratuïtes, vist el que sembla que fa i vol i pretén fer, no? Per tant, és un debat pervers, però vull dir que fa una mica de por, fa una mica de por.
Mm-hmm. Josep?
Jo diria diverses coses. Això que ens ho detallarà l'estiu, que m'ho expliqui, perquè m'agradaria saber-ho ara per anar agafant més arguments per estar-hi en contra. Segona cosa, en la qual entenc que ens enganya, sense tocar la despesa social, què farà, pintar els diners a l'oli? Pregunto, no ho sé. Sense recolzaments parlamentaris de cap altra de les forces polítiques, una de les quals, per exemple, està dintre del propi govern i ja han perdut unes quantes votacions, aquesta que teòricament té una importància cabdal, fins i tot ha anunciat que si no troba els recolzaments, doncs ho tractarà el Consell de Ministres i decidirà ell per ell. A mi em fa mal pensar el referèndum de l'OTAN de 40 anys enrere, que les enquestes 4 o 5 dies abans, una setmana abans, que va ser quan ja a partir d'aquella edat ja no es podien fer públiques noves enquestes d'opinió, donava que guanyava el no, però de calle, al final mal penso que no hi hagués pogut haver un putxerat, una tupinada. Aquí ens estan venent la filosofia de la por, i entenc que la meva percepció és que ens estan enganyant com en xinos, que ens fan veure galet, que ens vol vendre una moto que no té tub d'escapament. Aleshores, si no tenen diners, per exemple, per pagar d'una tacada, com ja han fet amb molts mutualistes, i ara han corregit, notícia del diari d'avui, allò que deien que ajornaven el pagament dels mutualistes que encara no han cobrat en 4 exercicis, el 25, 26, 27 i 28, i avui he llegit una nota a l'Economista, que me la vull tornar a rellegir, perquè ha estat fa un parell d'hores que l'he vista i no he tingut temps, han corregit. Si no tenen peles per pagar, o no en tenien per pagar els mutualistes, com que ara contindran per incrementar la despesa armamentística fins al 2% del PIB? No. Vendre'm a mi la filosofia de la por en ple segle XXI no va. Jo vull, sí o sí, a la casella de la declaració de renta que podem començar a fer a partir del dimecres dia 2 d'abril, una casella que on posi, igual que puc triar si els meus impostos tenen una via a afavorir
l'església, per exemple,
església o temes socials, voldria una casella on em pogués marcar un no a la guerra. No vull un cèntim meu a despesa militar. Punto.
Mm. No. Jordi?
De fet, hi havia una campanya fa uns anys d'objecció fiscal a la despesa militar, que era com emulant l'objecció que hi havia quan la mili era obligatòria, no? I la gent que fins i tot va anar a la presó, deixar de pagar la part corresponent a la declaració de la renda que tocaria a l'exèrcit, en un càlcul que és aproximat, perquè a més el Ministeri de Defensa té unes partides, però algunes de les partides militars, això ho analitza molt bé el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, estan ficades en altres ministeris, com el d'Indústria. Llavors es feia una proposta d'un càlcul que a la pràctica era, en la declaració de la renda, descompte la quantitat que correspondria d'això i adjuntés un donatiu a una entitat social, cosa que és efectivament il·legal perquè no està regulat, però que si s'haguera fet massivament en el seu moment, potser ara triar o no pagar l'exèrcit seria una X en la declaració de la renda, o si més no, haguera baixat la despesa militar, que tot i que estem per baix en percentatge en quant a PIB en comparació amb altres països, que tant se'ns diu, és molt i molt elevada, no? Per tant, això com a primer element. Deies també el tema del referèndum de l'OTAN. Jo això no ho vaig viure, no? Però aquell o tan d'entrada, no? Crec que encara ressona en la ment d'un moviment militarista, no? I quan parles amb gent que estava en aquella època va ser tota una frustració, però crec que també hem d'entendre que en les últimes dècades aquesta OTAN havia deixat de tindre un sentit per com era el món, ja no estava en un món bipolar, ens protegíem de què? D'una amenaça terrorista, d'una amenaça migrant, però això també podia néixer dins dels nostres països, que és un altre element a tindre en compte. Quan parlem de seguretat hem de parlar de seguretat humana, és a dir, quins elements garanteixen igualtat de drets, cohesió social i, per tant, societats cohesionades i que no puguen tindre conflictes interns, que quan es parla de seguretat generalment es parla d'una amenaça exterior i en tenim moltes interiors que si no cuidem podria ser també un problema, però és que el món ha tornat a canviar. En el moment que es produeix la guerra ucraïna, la invasió, torna a haver una lògica més assimilable al que havia sigut la Guerra Freda, de dos blocs. Ara, en pocs mesos, perquè Trump arriba al poder, sembla que això torna a bascular, i per tant l'OTAN, que aguantava, i molta gent encara hi creia, però semblava que no tenia el mateix sentit que quan van néixer, de sobte torna a tindre més sentit que mai. I és molt difícil fer discursos antimilitaristes en un context com aquest, perquè al final veus que efectivament tenim un món cada vegada més polaritzat, i això és un problema que hem de saber com afrontar des del moviment pacifista.
Uh-huh. L'única solució és la via militar?
No, òbviament.
De fet, Pedro Sánchez també, en una de les declaracions que feien aquesta compareixença, ara que deia, comentava el Jordi això de les amenaces, no? Dèiem de crear un exèrcit europeu sota la mateixa bandera i interessos. Llavors, creieu que ens volen com aglutinar-nos tots perquè tinguem com un sentiment europeista contra una amenaça russa o americana, i ara volen, no sé, més que mai, que tots els ciutadans que formen part de la Unió Europea se sentin com que van tots en bloc?
Jo crec que pot anar una mica per aquí. O sigui, el fet de que l'any, sembla que el 82, per aquest famós referèndum, Espanya hagués entrat a l'OTAN, això tenia una lectura, que és de l'OTAN ens protegia, entre cometes, no sabíem ben bé exactament de què, però bueno, ens protegia, i ens feia, en tot cas, això a efectes pràctics, sí que ens feia estalviar recursos en defensa, perquè el fet de tenir una estructura en aquest cas supraestatal en la que formaves part, bueno, això t'estalviava una despesa important, doncs, en defensa, i que durant aquells anys, els 80 i 90, doncs, calia destinar a moltíssimes altres necessitats. Va anar bé. I bé, el problema és ara, quan des de s'està qüestionant a on va l'OTAN, i més tenint en compte quin és el paper que jugarà o que està jugant i que jugarà en breu als Estats Units a l'OTAN. Si al final es desmarca de l'OTAN de formalment o de facto, que pot ser que digui, escolta, jo aquí no pago més, i que forci efectivament a que la resta de estats partícips de l'OTAN apostin i sufraguin més la defensa, i per tant Estats Units doncs es vegi compensat amb això, o bé pot acabar passant que Estats Units se'n desemmarqui, tal com ja sembla que alguns, Elon Musk o fins i tot el mateix Trump, doncs no ho han descartat. L'exèrcit europeu, home, sí, efectivament, jo crec que la Unió Europea va per aquí. Abans de saber exactament què acabarà fent els Estats Units, que és un soci en aquest moment tan inestable i tan, en aquest cas, d'un dia per l'altre et pot canviar la decisió, perquè la seva no hi ha cap mena de seguretat del que és quina decisió demà pot prendre Donald Trump d'acord amb com s'ha llevat o com està d'humor, doncs potser el que s'està volent crear és aquest estat anímic per poder justificar un exèrcit europeu, que evidentment això implicarà tocarà arrimar l'ombro a molts dels seus estats per poder doncs sufragar aquest exèrcit i posar-lo al dia i modernitzar els exèrcits que hi ha, no? Jo crec que el tema va per aquí. Clar, i altra cosa és, bueno, els enemics...
Recordeu que el Sánchez, una de les coses que li agrada molt, jo sempre dic que li agraden els micros més que els blocs de la llet, gairebé, amb tots els respectes, no fa gaires dies va dir que no li agradava emprar el terme, el mot rearmament, i ho canviava pel tema seguretat i agenda 2030. Sí. A mi que no em mereixi la perdiu i que no m'amagui cartes. Si diu que anunciarà aquest pla, detallarà tota aquesta història a l'estiu, per què ens ho avança ara? Perquè comencem a mentalitzar-nos? que em presenti les seves propostes ara i que la gent es pugui realment contrastar i discutir i si s'ha d'arribar a aprovar, que no ho sé, que jo en soc contrari, a nivell parlamentari, mai per la via unilateral de que el govern, via real decreto, doncs faci el que li roti, en tots els respectes. Jo m'ho miro així. Estem al segle XXI, no estem a l'edat mitjana. Quan semblava que després de la Segona Guerra Mundial aquests conceptes quedaven prou clars de cara a futur, ara resulta doncs, que estan inoculant la teoria de l'odi, la teoria de la por i la teoria de l'armament, i tenim una sèrie d'empreses que van molt bé, doncs si les hem de tancar, jo sóc partidari de tancar-les, i ho sento, poder anar de contracorrent, però és el que em dicta el meu cor.
Mm-hmm. Vols afegir una cosa, Jordi?
Sí? Sobre la referència de si hi ha un exèrcit europeu, si l'hem de constituir, jo crec que la Unió Europea ha tingut una política unitària que té una lògica militar, que és la política fronterera, en una agència europea que es diu Frontex, i on s'han aplicat coses tan dubtoses com crear un reglament europeu de la intel·ligència artificial, que té com a excepció l'aplicació d'algunes de les tecnologies que estan prohibides dins de la Unió Europea, però té com a excepció utilitzar-les en la política fronterera. I, per tant, estem monitoritzant persones quan travessen les fronteres, estem fent usos nocius d'això. Per tant, de vegades pensem que la Unió Europea no ha tingut una mirada militar, l'ha tingut sempre per a tancar-se en aquesta lògica de frontera, d'Europa fortalesa, de certa manera, no? Sobretot de tots els migrants arran inicialment de la primera crisi de Síria i després d'altres països del món. I alhora els països membres de la Unió Europea, tot i que no ho han fet conjuntament en forma d'exèrcit, han estat molt presents en molts països, especialment al Sahel, França, per exemple, al Congo, en un acord més que dubtós entre la Unió Europea i... ja m'he girat el nom del país... Bueno, és igual. En el conflicte del Congo, el conflicte fronterer pel que fa a l'extracció de minerals. Llavors, tota aquesta situació d'una lògica intervencionista externa s'ha fet en una lògica militar. Per tant, que els països europeus es posen d'acord per a fer una cosa que siga per a, entre cometes, protegir-se, no m'estranyaria, perquè és que ja hi ha moltes bases posades que fan possible això. El que passa és que fins ara sembla que no ho miràvem, perquè era o en la frontera o de la frontera cap a fora.
Mm-hmm. Ara que el Josep parlava de tancar empreses, Esquerra, Bildu i el BNG s'han mostrat obertament en contra d'engreixar aquesta despesa militar, però Junts supedit aquest hipotètic suport al fet que les inversions en defensa tinguin en compte el sector industrial català. És a dir, si pensem en nosaltres, potser sí que votem a favor.
Bueno, és que no crec que Junts hagi que ha tingut mai un discurs especialment antimilitarista.
Per tant, no et sorprèn, Jordi.
No em sorprèn. Ja, perdó, a senyors ruandesos em referia a Ruanda com a país. No, jo crec que no ha tingut un discurs especialment militarista. Cert que Junts és un partit que té moltes coses dins, vull dir que de vegades fem una caricatura de tot i no m'estranya, però és que fins i tot alguns dels partits que ara poden tindre un discurs més o menys antimilitarista no l'han tingut tant. Només han de mirar el cas de Podem quan governava Cádiz, que allà hi ha una de les grans navieres que fan vaixells militars, i en cap moment es va oposar a aquesta activitat ni va ajudar a fer plans de canviar el tipus d'activitat perquè no fos militar, al contrari, no? Per tant, en aquesta lògica de llocs de treball, d'inversió, de que beneficia al país o a un municipi concret o tal, hi ha pràcticament tot l'art parlamentari t'ho compra, pràcticament, no? És una mica trist, però és una mica trist perquè tampoc hem fet una planificació de com canviar el model econòmic. És cert, la indústria armamentística està donant feina a molta gent, i això és un problema de partida. En tot cas, és com ho transformem.
Sí. Xavier.
Junts ha tingut Junts va tenir la sort, la casualitat, que li van donar les urnes a les últimes eleccions, de que va obtenir 7 escons o 7 diputats, i amb aquests 7 diputats doncs juga el partit de la... No de convergència, juga el partit de la conveniència pròpia, i és un partit amb uns contrasentits absoluts. Què pot passar a les properes eleccions, suposant que es pugui arribar a acabar la legislatura, que tal com em fa tot més poc una pedregada? A mi realment, jo em faig moltes preguntes. Una altra pregunta que llenço: per què hem d'incrementar la despesa militar fins al 2% del PIB, quan a l'1,7% que es destinava a les ONGs no arriba, em sembla que ni a l'1%? sí, una cosa sí i l'altra no. O tots... o follem tots o matem la puta, amb perdó de la grolleria. Vull dir, o tots moros o tots cristians. Vull dir, les coses sí, són així.
Si, en dius, si en dius una altra més.
Bueno. Això m'indigna.
Xavier, digues, vull... digues.
No, que vull...
Perdó per la grolleria, eh?
D'acord. Digues, Xavier.
És el fragor de la batalla, escolta'm. No, jo vull posar de relleu també dues idees que potser després s'han d'acabar relacionant o que s'acaben relacionant, eh? Vull dir, a veure, aquesta idea de crear l'exèrcit europeu, quan a més s'està en aquesta iniciança i veurem com acaba aquesta guerra comercial a conseqüència de la imposició de fixació d'arancels per part dels Estats Units a tot quisqui, no? A tot quisqui que vulgui entrar en productes a Estats Units i a comprar-los especialment a Europa o a Xina. Això, en el fons, també relaciona el fet de dir, escolta, si creem un exèrcit europeu en el que no podem anar a comprar armament als Estats Units, perquè, evidentment, haurem de crear-lo des d'aquí, haurem de reforçar, entre cometes, rearmar les empreses europees per crear o per fer néixer aquest armament, en el fons, també aquesta relació entre exèrcit, rearmament i reforç de creació de llocs de treball a través d'empreses que d'alguna forma es poden transformar en empreses que serveixin per aquesta finalitat. I dic jo, l'empresa Volkswagen va néixer en el seu moment com una empresa que també feia, després de fer vehicles, doncs feia material que servia per l'exèrcit alemany en el seu moment, i després, evidentment, va canviar. No seria cap disbarat pensar que Volkswagen, amb les dificultats que té, en aquest moment, per vendre cotxes fora d'Europa, i també potser dins d'Europa, pugui ser una empresa que pugui dir, escolteu, feu-me els encàrrecs a mi, que jo puc transformar les meves línies de industrials doncs, per poder fer, doncs, no sé, tancs o vehicles d'aquest tipus, no? Vés a saber, que no es pugui relacionar una cosa amb l'altra.
En qualsevol cas, tot fa més poc una pedregada, eh?
Sí,
per descomptat.
I de fet estem parlant en una lògica militar, en un nosaltres i uns ells, de manera que intentem reforçar un sentiment europeu en base a la contraposició a la resta, que és una cosa que passa habitualment quan crees una identitat, no? Però en tot cas, crec que hi ha molts valors europeus que no s'estan tenint en compte, és a dir, malgrat tots els malgrats, que tenim mil mancances i molts marges de millora, la Unió Europea és la zona del món on més es respecten els drets humans. Això és així. És on millor sistema sanitari tenim, perquè tenim sistemes més o menys públics en funció del país, es garanteix l'atenció. Que tenim marge de millora? Moltíssim. Educació pública. Tenim un munt de valors que és més fàcil que creen una identitat europea positiva i de compartir, que no excloent. I, en canvi, estem tendint ara cap a construir l'excloent, que és la que genera conflictes, és la que ens porta a una lògica militar.
Mira, aquesta lògica segur que a Cádiz, en aquest moment, a la zona prop del Puerto Santa Maria i la Bahia de Cádiz, estan molt contents pensant que potser la indústria naviera de Cádiz es pot enfortir amb aquesta història de l'exèrcit europeu. I no només la indústria naviera de l'entorn de Cádiz, sinó també les indústries d'hidrologies a Europa, que estan de capa caiguda, puguin tornar a revifar amb aquesta excusa de l'exèrcit europeu. Cal relacionar-ho tot.
Sí. Penseu que ara mateix Espanya gasta 19 milions d'euros en despesa militar, que és un 1,28%, no arriba al 2%, que és això el que deia Pedro Sánchez, d'arribar a aquest 2%, però és que la OTAN ja demana que s'arribi al 3% del PIB, és a dir, que els estats s'hi gastin fins a 50.000 milions d'euros. Clar, ara demanen un 3%, però potser d'aquí 20 anys... demanen un 3,5 i d'aquí 20 anys un 4, no? On està el topall?
El president de Polònia, el Donald Tusk, parla de que la necessitat de que Europa incrementi l'esforç, la despesa en defensa, fins a un 5% del producte interior brut. El Donald Tusk en aquest moment està parlant del 5, o sigui que i és Polònia. I ell, en aquest moment, Polònia té per la situació geogràfica, té un pes molt important dins la Unió Europea. O sigui, espereu-vos que això no es quedarà amb un 3%.
Jordi, tu també ho veus així? D'aquí 20 anys ja ens en demanaran més?
De fet,
més aportació demanaran?
Estava buscant una dada que no estic trobant.
Tinc 20 anys per dir...
Per a posar-te en dubte la dada que has donat. Perquè és molt probable, perquè aquesta entenc que ve del govern espanyol directament, no? És la dada que ha donat el president.
Sí, la que... Sí, aquí el 324 és la que han reflectit.
Vale, ho dic perquè tendeix a haver una trampa en el càlcul de la despesa militar espanyola, i és que agafen generalment el percentatge de... del Ministeri de Defensa. Mm-hmm. És a dir, el càlcul aquest es fa sobre el Ministeri de Defensa.
I com comentaves, hi ha altres partides,
I hi ha,
no?
Molt altres partides. Ara estava buscant-ho, però no ho trobo. Si busqueu Centre de l'As d'Estudis per la Pau, té diversos estudis que demostren això. Ho dic perquè és possible que ja estiguem en el 3%. El que passa és que està maquillat el 3% per altres llocs. Per tant, sí, l'interès que té la indústria armamentística i una lògica de guerra com aquesta és que els estats consumisquen més. Després on acaben ara aquestes armes? Perquè les compra l'estat, però després, en una guerra, mai saps després en mans de qui acaben. I ho hem vist en guerres de molts països que de sobte tenen armament que era de vés a saber quin país, no? Per tant, acaben sent corresponsables, de vegades, fins i tot d'aquests grups terroristes dels quals ens hem de protegir, no? Vull dir que la cosa és complicada, però sí, que demanaran més percentatge i tant, sí, sí. Mm-hmm.
És comparable la situació geogràfica de Polònia amb la situació geogràfica espanyola envers el perill, entre cometes, que representa Rússia?
No, òbviament. Estem molt lluny. Però la seva mirada és fer en, com unint tota la Unió Europea, diguem. Per això demanen el mateix esforç a tothom. Que, jo crec que ho han de qüestionar i hem de dir no, aquesta no és l'eixida, però el seu argument serà aquest. Si estem tots, estem tots.
Quin és el paper de l'ONU en tota aquesta història? En tot aquest entrellat? Ui. Quin és el paper de l'ONU? És patètic, això.
Té una crisi de legitimitat, entre altres coses, perquè les seves resolucions sobre Palestina no estan servint de massa cosa. I molt
estan servint de res.
Bueno, per això.
Estan servint de res. El Tribunal de l'Haia dicta unes mesures de considerar criminals de guerra doncs el senyor Netanyahu i el senyor Putin. S'ha fet alguna cosa? Què ha de pensar la gent? Doncs ha d'estar indignada, doncs, té tot el dret.
Josep, Xavier, Jordi, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona al Connectats.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bona tarda. Que vagi bé.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.